Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El panelista mallorquí Jaume Campaner s'ha convertit en protagonista inesperat de l'actualitat avui. Serà una peça clau en el judici a Begoña Gómez, qui l'ha fitxat com a advocat per defensar-se de les acusacions de tràfic d'influències i malversació que pesen sobre ell actualment en espera que es fixi la data del judici en jurat. I de moment Campaner ja ha fet el primer moviment, demanar al jutge Peinado, instructor de la causa, que ampliï el termini per poder presentar el nou escrit de la defensa. Amb una prestigiosa trajectòria al darrere, en presència al cas Noos, al cas de la família Pujol o del president del Barça, Joan Laporta, l'advocat mallorquí substituirà així, en aquesta fase definitiva del processament a la dona del president espanyol, l'exfiscal i exministre Antonio Camacho, encarregat des de principi de dur aquest cas, i amb qui Begoña Gómez ha acordat aquest canvi. Una notícia que es produeix el mateix dia en què Pedro Sánchez serà a Palma per despatxar avui hora baixa amb el rei i prèviament s'haurà reunit amb la presidenta Marga Proens, qui demanarà al cap de l'executiu espanyol sobre l'agenda balear. En uns moments vos ho contam tot. Avui és dimecres 29 de juliol. Lluís Forteses, el comandament tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per una operació contra el tràfic de drogues a Menorca.
Hi ha diversos detinguts i s'han escorcollat diferents domicilis de Moos, Castell i Ciutadella. Es tracta d'una operació conjunta entre la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Aduanes i es troba sota secret de sumari per ordre judicial.
El Consell de Mallorca rebaixa un 10% la tarifa de residus.
La institució defensa que és una mesura pensada per ajudar els ciutadans que han de pagar l'encariment general provocat per la guerra a l'Iran. S'ha aprovat en un ple marcat per les crítiques de l'oposició a la gestió de residus i amb el rerefons del trasllat de fems d'Eivissa per incinerar-los a Mallorca.
A Eivissa, avui matí s'ha produït una nova pana elèctrica. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Un total de 650 abonats de la zona de Can Raspais i Can Xifre al municipi de Sant Josep de Sa Talaia sense llum des de les 7:30 d'avui matí. Endesa diu que l'avaria quedarà resolta aviat.
Menorca és l'illa on més han davallat les reserves d'aigua de tot el Balears en els darrers 10 anys. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Si al juny del 2016 les reserves hídriques estaven al 60%, en aquest mateix mes d'enguany havien disminuït fins al 34%. La Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua ha fet pública avui la seva preocupació i reconeix que Menorca centra ara gran part dels seus esforços amb la construcció de noves infraestructures hídriques.
L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees pel futur jardí botànic. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Un concurs que incorporarà la zona d'escarnatge i obrirà la porta a la participació també d'espais privats o que són propietat d'altres administracions. L'Ajuntament preveu licitar les obres l'any que ve i que comencin a executar-se el 2028. El pressupost del projecte és de 15 milions d'euros.
En els esports, l'entrenador del Reial Mallorca passa a revista l'actualitat. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. En declaracions a IB3, Luis García Fernández valora la pretemporada que du a terme a Marbella. El tècnic confia en l'equip i en la direcció esportiva per aconseguir els reptes que s'han marcat per aquesta temporada. El Mallorca bé s'impora per 1-0 al Sant Andreu en un nou amistor de pretemporada. En bàsquet, el 25 de setembre arrencarà la primera FEP i ho farà amb el derbi mallorquí Palmer-Figui. L'Estia Menorca iniciarà la temporada al domicili del Cantàbria i la jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrents, ja prepara la nova temporada en l'equip mallorquí i la mirada posada al Mundial en la selecció espanyola.
Evolucionant favorablement els incendis al centre de la península en l'inici d'una onada de calor que les Balears encara dona una treva amb temperatures que no estan tan disparades. Coneguem la previsió per les pròximes hores amb detall. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Avui continua la pujada de la temperatura. Això sí, avui l'augment serà discret. La màxima girarà entre els 31 i els 35 graus a bona part del territori i fins i tot podran fregar els 36 a l'interior de Mallorca. El vent bufa de llevant i de xaloc, en general fluix, tot i que tenim la mà en calma entre Menorca i Mallorca, al llevant i mitjon de les Pitiuses, ara mateix hi predomina la maror i ho farà pel que resta de la jornada. I tot això acompanyat per un cel totalment estirat. I demà esperem un panorama bastant semblant al d'avui. Tornarà a ser una jornada assolellada i amb un petit augment de la temperatura. De fet, fins al cap de setmana continuarem amb aquesta pujada progressiva de la temperatura. El vent bufarà de xaloc, en general fluix, qualque cop moderat a les Pitiuses, i això farà que tinguem també algun redol de maror a la costa est de les mateixes. A la resta del territori, molta tranquil·litat a la mà.
Ho dèiem en titulars, operació contra el tràfic de drogues. Avui matí a diversos punts de l'illa de Menorca els agents han efectuat detencions després d'escorcollar alguns domicilis de Mahó, Es Castell i Ciutadella. Ampliem informació, Excel.
Des de primera hora del matí s'ha desenvolupat una operació contra el narcotràfic a diferents punts de l'illa, entre els quals els carrers d'Estuart, d'Es Castell i també el camí de Santa Maria de Mó. També s'ha actuat en altres indrets com Ciutadella i s'han escorcollat immobles i vehicles a la recerca de proves. La investigació s'ha allargat algunes hores i s'ha donat per conclosa mitjan matí. No obstant això, les actuacions han continuat dins les dependències policials. Es tracta d'una operació conjunta entre la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes, però això no implica, asseguren, que es tracti d'una acció internacional. La investigació es troba sota secret de sumari per ordre judicial.
Més coses, el Col·legi d'Advocats de les Balears reclama que s'obri una investigació judicial independent per esclarir les lesions patides per al manco una vintena de persones a la manifestació de diumenge contra la saturació turística. El col·legi, a més, condemna l'ús desproporcionat de la força en la protesta contra manifestants, indefensos i periodistes.
A través d'un comunicat, el col·legi diu que s'ha d'investigar qui són els responsables d'ordenar i executar aquestes càrregues policials. L'advocada Pilar Barceló, una de les membres de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats, afegeix que la investigació que ha iniciat la Policia Nacional responsable de les agressions als manifestants no serà independent.
No se pot esperar que la mateixa policia faci una investigació neutral dels seus companys, això per un costat. Per l'altre costat, nosaltres demanem una investigació judicial perquè, en principi, segons fons properes a la plataforma, tenen localitzat ja una vintena, com a mínim, de persones ferides que tenen partes de lesions.
El Col·legi d'Advocats denuncia que s'han violat el dret fonamental de les persones que es varen manifestar de manera pacífica i recorda que els estats tenen l'obligació de garantir les reunions pacífiques i sense aldarulls. És Pilar Barceló.
Aquestes persones no estaven fent absolutament cap conducta que fos delictiva ni que provocàs desordres públics. I, per tant, considerem que ha hagut un exercici legítim de la violència.
Segons el col·legi, la violència real d'uns pocs participants no fa que una reunió no sigui pacífica. Per tant, diu el col·legi, s'han de respectar i protegir i facilitar també el dret de qui participa en una manifestació de manera pacífica.
Ha estat la sorpresa del dia. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha canviat el seu advocat, Antonio Camacho, i ha triat el lletrat mallorquí, Jaume Campaner, per assistir-la a partir d'ara en la causa en què està acusada de tràfic d'influències i malversació. Neus Mercant.
El nou advocat ha presentat un escrit davant el jutjat en el qual demana que s'ampliï el termini per presentar el nou escrit de defensa. La pròxima passa és l'obertura del judici oral. Begoña Gómez ja ha comunicat al jutge Peinado el canvi de lletrat. S'ha de recordar que Campaner relleva Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'havia encarregat de la representació de la dona del president des del començament de la investigació l'any 2024.
Neus, recordem quina és la trajectòria de Jaume Campaner.
Doncs és un advocat penalista mallorquí especialitzat en dret penal econòmic i procediments judicials relacionats amb la corrupció, el frau i el blanqueig de capitals. En 43 anys ha intervingut en procediments judicials, hem de dir, complexos i també molt mediàtics, com el cas Nós i el cas Pujol contra l'expresident de la Generalitat Catalana. També ha estat advocat de Joan Laporta, del Futbol Club Barcelona, i ha participat en altres casos d'abast internacional. Al seu despatx, Campaner té oficines a Madrid, a Palma i a Eivissa.
Més coses als organitzadors de la festa il·legal que la policia local va desmantellar ahir a Sant Josep, a Eivissa, s'exposen ara a una sanció de fins a 300.000 euros per fer una activitat que no estava permesa.
Segons la investigació de la policia, la festa va ser organitzada per persones d'alt nivell adquisitiu del sector de les finances procedents de Nova York i que celebraven una festa d'aniversari. Quan la policia local hi va entrar, hi havia 250 persones a l'interior de la casa i 100 més esperaven per entrar. Escoltant José Antonio Granados, el cap de la policia local de Sant Josep.
Había contratación de DJs profesionales de renombre, con actuación de bailarinas, con personal de seguridad, un trasiego importante de vehículos de transporte público y discrecional, con origen y destino en la casa.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
Dues i pràcticament 11 minuts. Avui també és notícia la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans a Mallorca. Es reduirà en un 10% fins als 103 euros per tona. Abaratiment que ha aprovat el Consell de Mallorca en un ple tens i farcit de retrets en què s'ha tornat a encendre la polèmica pel trasllat de fems d'Eivissa a la planta mallorquina de Sonreus.
La institució insular ha autoritzat una modificació de crèdit extraordinària de 41,4 milions d'euros per regularitzar les tarifes de tractament de residus, 38 dels quals provenen dels acords assolits entre el Consell i el Govern. Una injecció TIRME aprovada amb 18 vots a favor del PP i vots 13 en contra del PSPMES i dues extensions del PI. El conseller d'Hisenda Insular, Rafael Bosch, ha confirmat que la rebaixa serà efectiva al setembre. Afegeix que en un moment marcat per l'alça de preus protegeixen les butxaques dels ciutadans. Alhora defensa que la importació de residus, volen dir, es fa per solidaritat amb els eivissens i ajuda a reduir també les emissions, diu.
Per un any de tractament ordinari d'unes entre 75 i 78 mil tones, la reducció de tonelades equivalent de diòxid de carboni, aquest és un tema que si el conec un poc, és de 20.000 tonelades de diòxid de carboni equivalent. És a dir, de tirar els fems a Canaputxa, a Durlo, Sonreus, es passar de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
A la posició, el PSIP i Més per Mallorca han carregat contra la gestió de les polítiques de residus. Catalina Cladera i Catalina Inés Perelló, portaveu socialista i ecosobiranista.
És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
És un fracàs en polítiques de residus. I aquesta promesa de baixar la tarifa ve condicionada per la importació de residus.
Argumentari que xoca amb l'aval de vots és Toni Gili.
Bajar la tarifa y, por ende, hacer un cumplimiento del uno de los acuerdos suscritos entre Vox y el Partido Popular de la reducción del 10% sobre la tarifa de residuos, que verán agravados todos los ayuntamientos y todos los ciudadanos de Mallorca.
L'única abstenció ha vengut del PI, que reclama un pacte d'estat en matèria de residus per la seva complexitat.
Som illes i mos escandalitzam de que venguin fems de nostres germans i vicents que nosaltres mos pareix bé per els dos donar una mà, encara que pensam que Menorca i Eivissa han de trobar unes solucions endèmiques.
Escoltàvem la intervenció d'Antoni Sales en el ple del Consell. Hem de dir que amb aquesta inversió el Consell de Mallorca continua assumint la totalitat del cost corresponent a la fracció orgànica de recollida municipal, de manera que no repercuteix en la ciutadania.
I també la plana política, avui doble cita destacada en l'agenda del capvespre. Tindrà lloc la tradicional reunió del president del govern espanyol amb el rei, que enguany es farà al Palau de l'Almudaina a les 6:30 abans, però Pedro Sánchez mantindrà una trobada amb la cap de l'executiu, Marga Proens, al Consolat demà.
Cita que arriba, com altres estius, marcada per la tensió entre les dues administracions per diferències en temes com la gestió de la migració irregular, sobretot pel que fa a la tutela de menors que arriben tots sols, la tutela dels quals assumeixen els consells que, segons lamenta el govern, fa mesos estan saturats. De fet, ahir mateix en va fer balanç, xifra en 880 els nins i joves estrangers que actualment acumulen les institucions insulars, gairebé el triple que fa dos anys. Un altre dels assumptes que la presidenta preveu abordar amb el cap de l'executiu espanyol és la condonació del deute que Proens considera que castiga el ciutadà de les Balears en comparació amb altres comunitats com Catalunya.
I d'altra banda, els incendis de la península seran previsiblement tema protagonista en el despatx entre Sánchez i el rei Felip VI, una trobada habitual entre el cap de l'Estat i el cap de l'executiu espanyol per intercanviar punts de vista i abordar qüestions d'interès estatal enguany, però canvia l'escenari, deixa mar i vent i, com dèiem, se celebrarà al Palau de l'Almudaina.
El catedràtic en Història Moderna de la UIB, Miquel Deià, explica que la trobada és una qüestió protocolària.
I, bueno, a tot sobretot que rei Felip és molt escrupulós en sa legislació vigent i el seu caràcter de rei constitucional, no crec que entri en qüestió de fons dels projectes del govern. És una qüestió protocolària i de normal relació entre el cap de govern i el cap de l'Estat.
Se celebra cada estiu a Mallorca des de l'any 1976, just a l'inici de la democràcia. La primera va ser entre el rei Joan Carles I i Alfonso Adolfo Suárez, que era el president del govern central en aquell moment.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La patronal i els sindicats USO i FECIE han arribat a un acord de millores retributives per a les treballadores de les escoletes de 0-3. El pacte inclou millores tant per a les mestres i educadores com per a la resta del personal no docent en el cas de les escoletes concertades i també d'aquelles que, no integrades, tenen unes condicions salarials pitjors. Els sindicats Comissions, UGT i l'ESTEI diuen que l'acord no és vàlid i estudien impugnar-lo. La xarxa 0-3 també està en contra de l'entesa i anuncia un començament de curs calent pel que fa a mobilitzacions.
Sí, els sindicats USO, FECIE i la patronal Escola Catòlica, CCIP i les escoletes de Piment han acordat que durant 10 mesos les mestres de 0 a 3 anys veuran incrementat el seu salari a 1.250 euros bruts mensuals. Pel que fa a les educadores, l'augment és de més de 200 euros bruts mensuals. El secretari de la mesa negociadora i jurista també a Escola Catòlica, Marc González, espera que la Conselleria d'Educació doti de finançament l'acord perquè es pugui aplicar a partir del pròxim mes de setembre.
Per tant, aquí hi ha una millora que afecta, per una banda, els docents de centres no integrats, però, per una altra banda, a la totalitat de docents i no docents de centres 0-3 concertats. Tot el tema del complement d'Illes Balears és un complement nou. A partir d'ara ho cobrarà tothom, el que hem acordat, i això és el més significatiu.
Juan Carlos Lorenzo, del sindicat USO, diu que l'acord permetrà desbloquejar el conflicte laboral al sector 0-3.
Ja se sabe que la parte patronal, pues, evidentemente, no estaba por la labor de ir a un convenio autonómico, porque hay un convenio a nivel estatal, pero este acuerdo permite avanzar en mejorar aspectos como es la parte retributiva.
Pepa Ramis, de Comissions Obreres, denuncia que l'acord no és vàlid, ja que s'ha signat, diu, sense comptar amb la participació dels sindicats que representen les treballadores del sector 0-3. A més, Ramis tampoc no està d'acord amb el contingut.
Com és que hi ha un suposat sindicat que diuen que representen els interessos de les treballadores, tornen a dur a una mesa de suposada negociació un acord que ja està rebutjat? Això no té ni cap ni peus. Per tant, demanam a les patronals i demanam a USO i FECIE seriositat.
La portaveu de la xarxa 0-3, Noelia Jiménez, denuncia que els sindicats que han signat l'acord i la patronal no escolten la reivindicació de les treballadores, ja que, diu, el seu contingut ha estat rebutjat en assemblea fa 2 mesos.
Que no millora a totes, perquè les educadores que estan a les integrades queden igual. I nosaltres no defensem això, nosaltres defensem millores globals. Clar, imagina't, tu estàs 4 hores cobrant una cosa durant 10 mesos. La resta d'hores que tinguis a un altre preu. I després tot això només 10 mesos, perquè en el juliol i en l'agost tornes a tenir el salari que tenim ara. És que al final és una locura això.
I també en clau educativa, la plantada de les Balears i les comunitats del Partit Popular ha paralitzat el repartiment de 150 milions d'euros per al professorat universitari.
La reunió d'avui amb el Ministeri d'Educació s'ha hagut de suspendre per falta de quòrum i ha impedit ratificar la distribució d'aquest fons estatal.
En la plana laboral, els treballadors de la naviliera Baleària, les Pitiuses, no aniran a la vaga de moment. Després d'anunciar ahir una aturada, aquest matí la coordinadora de treballadors dels ports ha explicat que les dues parts han acostat postures i que, de moment, la vaga s'ajorna.
Per a la setmana que ve ja ha convocat una nova reunió. La negociació fa 2 anys que dura i fins ara no hi ha hagut avanços en matèries com salari, jornada, descansos, conciliació i promoció professional dels treballadors. Per la seva banda, un portavoc de la naviliera ha confirmat també que la negociació continua oberta i que confia en arribar a un acord.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Govern i Unió de Pagesos projecten la primera promoció d'habitatge públic destinat a joves agricultors. Seran 3 pisos ubicats a l'antiga cambra agrària de Sant Joan, a Mallorca, disponibles a partir de 2028. El projecte disposa d'un pressupost de 470.000 euros.
L'edifici té actualment una planta baixa, una primera planta i un porxo on s'habilitaran 3 domicilis de 2 habitacions, un d'ells adaptat per a persones amb discapacitats. Tots 3 seran en règim de lloguer i estaran destinats a joves agricultors. La iniciativa neix de la mateixa Unió de Pagesos, que assegura que ha rebutjat ofertes de capital estranger per comprar l'immoble per ètica. Ho explica el secretari general Sebastià Ordines.
L'Unió de Pagesos durant més de 20 anys va reclamar que les càmeres agràries tornassin en els seus legítims representants i des de que se va publicar en el mitjà de comunicació que la càmera agrària de Sant Joan havia de ser de l'Unió de Pagesos havien rebut multitud d'ofertes, majoritàriament de capital estranger. L'ètica de l'Unió de Pagesos mos impedia que això fos així.
Una iniciativa que aplaudeix el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, destaca el tarannà pioner del projecte. Espera més que marqui un precedent, ja que representa, diu, una ajuda en el problema de l'habitatge.
Esperamos que marque un precedente. Es cierto que ya con otro tipo de entidades también del tercer sector tenemos acuerdo y sumamos distintas iniciativas, pero en este caso y en este sentido una iniciativa como esta es pionera y queremos que sea la primera de muchas. Nos encantaría que así fuera porque creemos que es un punto más y al final pues un paso más al frente para seguir luchando contra este problema y este desafío.
D'aquesta manera es pretén incentivar el relleu generacional al poble i al sector primari. El calendari preveu que les obres comencin a final d'any o durant el primer trimestre de 2027 i s'executaran durant 18 mesos, de manera que el termini per entrar als habitatges apuntaria a l'any 2028.
I més de 4.700 agricultors i ramaders a les Balears han presentat la seva sol·licitud per la campanya 2026 de la Política Agrària Comuna. Ho fan en un moment en què el Ministeri consolida els ecorègims en 36 milions i mig d'euros per incentivar pràctiques agràries voluntàries beneficioses per al medi ambient a les Balears.
El conseller d'Agricultura, Antoni Simonet, s'ha mostrat satisfet amb aquestes ajudes que diu tenen en compte la insularitat.
Que l'anterior període d'ajudes fins a l'any 22, Balears rebia en torn a 27-28 milions d'euros a repartir entre totes aquestes sol·licituds. Actualment ja superem els 36 milions i mig d'euros que ens arriben. Una pujada molt significativa que ens va tenint en compte l'insularitat.
A més, el secretari general d'Unió de Pagesos Mallorca, Sebastià Ordines, ha destacat que les ajudes no tan sols són per conservar el paisatge, sinó també per compensar les pèrdues que té la pagesia any rere any.
I nosaltres allò que defensem sempre és que les ajudes és vera que ajuden a conservar el paisatge de Mallorca, però també ajuden a compensar les pèrdues de poder adquisitiu que tenen els pagesos any rere any.
Finalment, el nombre de sol·licitants de les ajudes reflecteix la tendència dels darrers anys, manco explotacions, però més extenses. En el cas de les Balears, es tradueix en una superfície de 136.000 hectàrees.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ports de les Illes Balears ha reforçat aquest estiu la vigilància de xàrters il·legals amb el servei de vigilància de 22 embarcacions pròpies. Pel que fa al balanç de l'estiu, de moment hi ha 121 actes per infraccions relacionades amb el transport marítim i el lloguer d'embarcacions.
Ports assegura que l'activitat il·legal de vegades és difícil de demostrar i que qui lloga el servei no sol saber que es tracta d'una embarcació il·legal. A César Pavón, director del Centre de Control de Vigilància del Litoral.
Pero en algunos casos es complicado de demostrar en este sentido, porque son embarcaciones que se alquilan sin ningún tipo de contrato y normalmente suele ser con conocimiento de la persona que lo alquila ya.
El conseller de la mar, Juan Manuel Lafuente, ha destacat que les inspeccions tenen un doble objectiu, garantir la seguretat dels usuaris i també protegir les empreses que sí compleixen la normativa.
Però també tenim el peligro de la competència desleal de quien incumple la normativa, de quien hace arrendamiento de embarcaciones que no están dadas de alta para ello, y para nosotros es fundamental que el servicio de vigilancia intensifique en julio y en agosto.
I experts en qualitat de l'aigua demanen una llei autonòmica per garantir la qualitat de les aigües de les Balears. Ho fan a partir de les conclusions de la segona jornada de biodiversitat marina i assenyalen que la qualitat de l'aigua ha minvat notablement. Per això requereix una actuació coordinada, diuen, entre administracions.
El document insisteix en la necessitat d'aprovar una llei balear de l'aigua que adapti la seva gestió a la realitat insular. Destaca l'urgència d'incloure una implicació més gran dels municipis i dels sectors turístics i portuari en la gestió de l'aigua i de no abocar-hi aigües fecals. Ho explica la coordinadora de l'informe, Raquel Baquera.
La causa és l'empitjorament de seguretat de l'aigua perquè ens arriben aigües brutes a la mà, ja sigui o bé, perquè hi ha sistemes de clavegueram en mal estat. Tot això s'ha veu agreujat amb l'augment de població i de pressió humana i turística que hi ha al mes d'estiu. Una altra font són també els vaixells que de vegades s'aboquen les seves aigües brutes directament a la mà.
Ja sabeu que estem molt pendents dels incendis forestals de la península. El de la Vall d'Uixó, a Castelló, compleix avui el cinquè dia actiu i encara continua sense control. Això sí, s'ha revisat a la baixa el recompte de la superfície afectada, que redueix a 9.300 hectàrees cremades.
Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila evolucionen de manera positiva en una jornada clau davant l'arribada d'una nova onada de calor. Des del centre de comandament de Navalcarnero, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que les pròximes 12 hores són decisives.
La evolució continúa siendo favorable, con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles, pero sigue siendo favorable. Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas.
Pedro Sánchez ha dit que ara mateix hi ha 10 incendis forestals actius a Espanya.
A França s'ha estabilitzat el gran incendi que fins ara afecta el departament de la Gironda.
Tot i això, els serveis d'emergència segueixen en l'alerta màxima davant l'empitjorament previst de les condicions meteorològiques en temperatures de fins a 41 graus. De moment, l'incendi ha cremat 42.000 hectàrees i 126 bombers han resultat ferits i el nombre total de detencions relacionades amb l'incendi es manté en 15 persones.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Les marxes de Mallorca per Palestina han organitzat una cadena humana per divendres. Serà a partir de les 7:30 al passeig marítim de Palma, amb un acte que vol denunciar que continua el genocidi a Palestina.
Una de les portaveus de les marxes, Margalida Rosselló, ha explicat que tot i l'acord del Pla de Pau per Gaza, els bombardejos d'Israel amb el vistiplau dels Estats Units continuen actualment a Gaza amb un nombre aproximat de 1.100 gazians assassinats des de l'alto el foc.
Ara hi ha una invisibilització del tema, com si pareixés que no ha passat res. Nosaltres seguim dient que el genocidi a Palestina continua el genocidi a Gaza, continua i s'estén al mes de Cisjordània. La situació és molt greu.
S'eleven a 18 els morts pel terratrèmol al Japó i se cerquen supervivents a contrarrellotge. Algunes de les víctimes del sisme de magnitud 7,1 s'han trobat sota la runa d'edificis que s'han esfondrat.
De moment, unes 9.000 persones han estat desallotjades. El sisme que va passar dimarts hora baixa, hora local, i és el màxim nivell segons l'escala nipona, va tenir l'epicentre a la prefectura de Kumamoto i té on hi té uns 700.000 habitants.
A Barcelona, un home ha estat detingut avui en relació amb la mort violenta d'una dona de 34 anys. Dimarts, al vespre, al districte de Sant Martí, el cos policial ha assenyalat que es tractaria d'un nou crim masclista.
L'home hauria comès el crim en presència de menors i hauria fugit en un cotxe que després han trobat cremat a un altre barri. Si es confirma, aquestes serien 32 les dones assassinades a Espanya per les seves parelles o exparelles aquest 2026. Recordant que el 016 és el número d'atenció a les víctimes i no deixa rastre la factura del telèfon.
En pocs segons són les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees pel futur jardí botànic. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament preveu licitar les obres l'any que ve i que comencin a executar-se el 2028. El pressupost del projecte és de 15 milions d'euros.
Mentrestant, a Llucmajor, avui a hora baixa, es tractarà al ple la recollida de residus.
Els partits de l'oposició de l'Ajuntament s'han unit en bloc per denunciar que en consideren un servei deficient i han presentat queixes davant el Defensor del Poble i Salut Pública.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanas, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista Inca, en sentit d'aeroport. També trobaran retencions a l'autopista Andratx, a l'altura de sortida des de Bendinat, fins a l'altura de l'incorporació cap a la via de cintura i en el túnel de Llanova, en sentit Palma. I per acabar, feia tràfic lent a la seva de Palma, tant des de l'autopista Inca com des de la carretera de Valldemossa. Això que pel moment, molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Lluís Fortesa, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Udem en titular l'Ajuntament de Palma obert el concurs d'idees pel futur jardí botànic que incorporarà la zona d'escarnatge i obrirà la porta a la participació també d'espais privats o que són propietat d'altres administracions com la Misericòrdia Cantàpera o el Jardí de Sant Jerònimes. El batlle Jaime Martínez ha reivindicat el projecte estratègic, ha dit, que s'integrarà dins el gran bosc metropolità que el consistori impulsa aquesta legislatura.
Les dues primeres seus del futur jardí botànic seran les cases del Retiro i el parc de Ses Vies, actualment un assentament il·legal que el batlle ja ha advertit que Cort recuperarà, com ha fet amb l'antiga presó de Palma. Són dos espais degradats que hauran de ser recuperats i els quals s'incorporaran noves subseus més endavant, com Escarnatge, la Misericòrdia, Competència del Consell o el Jardí de les Jerònies.
És un projecte per recuperar inicialment aquests dos espais municipals d'un enorme valor patrimonial i ambiental, que durant anys uns han estat abandonats i els altres infrautilitzats per ampliar pues, infraestructura verda de la nostra ciutat.
El primer edil ha destacat que ara per ara no existeix cap projecte similar pel que fa a conservació i investigació de la flora mediterrània.
Una xarxa d'espais botànics connectats entre si que convertirà Palma en un referent, perquè com ja els dic també no existeix un projecte similar, un referent en la conservació, la recerca i la divulgació de la flora mediterrània.
L'Ajuntament preveu licitar les obres del Jardí Botànic l'any que ve i que comencin a executar-se el 2028. El pressupost del projecte és de 15 milions d'euros.
D'altra banda, el Val ha assegurat que tira endavant el projecte de Gesa, tot i el rebuig de l'oposició.
Precisament sobre aquesta qüestió, els socialistes de Palma denuncien que el projecte no dona resposta a les peticions dels veïnats de la zona. Tots els partits de l'oposició presentaran demà al ple mocions contra aquest concurs d'idees. El Val, per la seva banda, defensa que s'han posat mans a l'obra després que l'edifici hagi estat abandonat 15 anys.
Ese concurso de ideas, al final, lo que parece era lo que se dijo que iba a suceder, que es más pendientes de hacer un megaproyecto, más pendientes de traer un arquitecto de renombre internacional que de hacer algo útil para la ciudad. Es un proyecto turístico y yo creo que hay que calificarlo como es. Y, por tanto, esta ciudad no necesita más proyectos turísticos.
Durante 15 años tuvieron abandonado todo esto. Nosotros, como en todo, no hemos mirado a otro lado. Ya es de los palmesanos toda la fachada marítima y seguiremos en marcha con la recuperación del edificio de Gesa.
Escoltaven el secretari de Socialistes, Iago Negreula, i també el batlle de Palma, Jaime Martínez, seguint precisament a ciutat, concretament del barri de Foners, una de les zones on s'implantarà l'hora. Gran part dels residents valoren positivament la regulació dels aparcaments en una de les barriades amb més densitat de població de Palma. Afirmen que ajudarà a reordenar millors espais d'aparcament i reduirà el temps d'espera per trobar estacionament.
No obstant això, alguns veïnats pronostiquen el mateix problema d'aparcament amb l'elevat parc mòbil que hi ha a la ciutat, com també la dificultat agreujada amb la implantació de l'hora per aquells que no viuen a Foners però que hi fan feina.
En el cas d'aquest barri, de les Voles, em sembla bastant positiu, la veritat, perquè a part que permetrà als veïnats del barri poder tenir aparcament, que ara és una autèntica locura.
S'haurà no arribar a ser una solució en l'aparcament, perquè al final tots els cotxes hi ha massa.
Per als treballadors de la zona sí que serà molt més complicat aparcar, perquè ja ho tenen amb l'anament i amb l'hora serà encara més complicat per ells.
Recordem que Foners ja tenia una part dels carrers amb zona blava, però la regulació es completarà al gener per tot el barri. Se suma així a les implantacions d'altres barriades, com Pere Garau Est, Sant Fortes a Sud, els Hostalets o Son Oliva.
Canviem de qüestió. La protecció de l'espai natural d'Estrenc i les derivades de la cadena humana de fa prop d'un mes han tornat a ser motiu de confrontació avui al ple del Consell Insular, tot arran d'una moció presentada pel PSIP en defensa dels espais naturals protegits de les illes.
En representació del grup socialista, Jaume Mateu ha reclamat la protecció real i efectiva d'Estrenc i de tots els espais naturals amb recursos suficients. També ha demanat la reprovació de la Batllessa de Campos.
Revertir les diferents mesures que el Partit Popular i Vox han aprovat en el Parlament, tant la deslegalització, és a dir, rebaixar la protecció d'espai natural d'Estrenc, que se reprovi l'actuació que hi va haver per part de la Batllessa de Campos durant aquella mobilització.
El PP ha rebutjat la reprovació de Xisco Porqué i ha insistit que el govern no desprotegeix Estrenc. Antònia Portell.
Però no compartim que la seva actuació anés dirigida a limitar el dret de la manifestació ni que fos una actuació en contra dels manifestants.
Argumentari semblant als socialistes, Més i el Pi comparteixen l'esperit de la moció. Són Catalina Inés Perelló i Magdalena Vives.
Perquè es modifiquen lleis, perquè eliminen garanties parlamentàries, perquè obrin la porta a la porta que la regulació del parc natural es puguin canviar per decret, si realment no pensen tocar res, no hi havia cap necessitat de canviar les regles del joc.
Estrenc no se toca. Això és el primer que vull dir. Ho han dit públicament i ho tornem a reiterar avui. Estrenc és un dels espais naturals més emblemàtics de Mallorca.
Vox també ha carregat contra l'esquerra en matèria de medi ambient. És Toni Gili.
Están aquí haciendo una alarma social de algo que no tiene que haber alarma social. Lo han dicho, ha salido el consejero de Agricultura y Medio Ambiente en Estrenc para explicar cómo se va a gestionar a partir de ahora.
2:38 per la mare de la zona amb mancos reserves hídriques de l'illa, el Pla, que està en situació d'alerta per sequera. Els pobles de la comarca es veuen obligats a suplir la baixada de pous municipals amb la compra de camions cisterna. La Mancomunitat du gastats enguany més de 500.000 euros.
Per primera vegada, Santa Eugènia ha hagut de recórrer a la compra d'aigua en camionades per abastir el poble. El municipi ha registrat un increment de consum que supera la capacitat d'extracció del pou municipal i l'increment de població i la davallada dels aqüífers en són la causa. Pet Lluís Urracà és el batlle.
En aquest moment s'estan consumint bastantes tones més d'aigua, com a 10-12 tones més d'aigua diàries de lo que són capaços d'extreure del pou, que són unes 22 tones. Ara, en 4 anys, 3 anys han crescut de 1.500 habitants a 2.000, que són més consum de recursos.
A Montuïri els camions són des de fa temps l'única font d'abastiment. El poble està perforant un nou pou, però reivindica la necessitat urgent que la xarxa en alta que ara arriba a Maria Ariany i Petra s'estengui a tota la comarca. Toni Miralles és el batlle.
El recurs que s'ha optat tots aquests anys d'educar camionades no arregla el problema de fons. I el que demanem és una solució, sigui qui sigui, ben que dir que la cosa vagi en band i que s'adugui aigua en balta a Montuïri i a la resta de pobles del Pla, que qui més qui menys tot té el mateix problema.
Tota la unitat de demanda del Pla es troba en alerta per sequera. La Mancomunitat ja ha gastat en el que duim d'any més de 500.000 euros en la compra de camionades d'aigua.
D'altra banda, apoiant-se la incidència en el servei d'aigua ja està solucionada i el servei s'ha restablert en normalitat, hem de recordar que ahir, a causa d'una nova interrupció del subministrament provinent de la desalinizadora del Codià pel trencament de la canonada d'impulsió, es va haver de tallar les zones a 12 zones del municipi.
Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
2:40 a Llucmajor, a les 7 del capvespre, està previst un ple per tractar la recollida de residus. L'oposició a l'Ajuntament s'ha unit en bloc per denunciar el que consideren un servei deficient. El PSOE, Més, SUI i Llibertat Llucmajor han formalitzat una queixa davant el Defensor del Poble per l'acumulació de fems a carrers, places i urbanitzacions del municipi. També han presentat una denúncia a Salut Pública pel risc sanitari que, diuen, s'ha generat. Davant d'aquesta situació, la Direcció General de Salut Pública insta el consistori a reforçar el servei en un termini de 10 dies.
La batllessa Xiscalà Escoles explica que el passat 13 de juliol es van reunir amb la directora general de Salut Pública per posar-los al corrent de la situació i per explicar-los les gestions que duen a terme per revertir la situació.
Som més que conscients de la problemàtica de la recollida de fems. Tenim una empresa externa de suport que ens ajuda amb els desbordaments dels fems en la zona de contenidors i a la vegada estem fent feina per tenir una segona empresa també perquè ens pugui fer aquests suports. Tindrem aquesta setmana dues empreses que fan el suport per tal de que aquests desbordaments no siguin com han estat fins ara.
D'ençà de l'any 2012, l'Associació de Veïnats d'Amics de Serenal de Llucmajor té registrades incidències i problemes amb la recollida de fems. El seu president, David Cervera, explica que en els darrers 3 anys ha anat a pitjor.
Com està emprenyadíssim en els fems. I és normal, vull dir, no pot passar per la vora via perquè hi ha molt de fems, la mala olor, rates. Jo la setmana passada estava a un restaurant i m'ho va entrar una rata i estan entrant dins les cases, dins els comerços. És una alerta sanitària el que tenim.
Els grups polítics que han presentat una moció conjunta per al ple d'avui demanen la contractació d'un servei extraordinari de reforç per restablir les condicions adequades de neteja i salubritat. El portaveu del PSOE, Jaume Oliver, denuncia la falta de previsió de l'Ajuntament a l'hora de treure la nova licitació després de 10 anys de servei.
Llucmajor fa molt d'anys ja que pateix una greu crisi de recollida de fems, que estan posant en perill la salubritat del carrer. Creiem que estem davant d'una alerta sanitària i malament l'equip de govern ho vulgui reconèixer i l'oposició en bloc me'l van posar d'acord per fer una proposta per posar damunt la taula qualsevol alternativa que hagi possible per donar servei al ciutadà i de qualque manera que se recuesquin els fems com toca.
Recordem que recentment l'Ajuntament ha adjudicat el servei de neteja viària per gairebé 30 milions d'euros i 8 anys de durada.
Canviem de qüestió. Fidels a una tradició de 130 anys d'antiguitat, Valldemossa va tornar a vibrar i vespre amb la desfilada del carro triomfal de la Beateta. Enguany el paper de Santa Catalina Tomàs l'ha representat Àfrica Calafat.
Era les 7:30 de l'hora baixa i a la plaça de Nebuja es feien els darrers preparatius a un carro que ja estava ben engalanat. És Joan Mas, voluntari.
1.900 flors naturals. És molt bo de dir, però s'han de col·locar.
La Beateta, Àfrica Calafat i la seva família no hi cabien dins la pell de l'emoció.
Pujar-me en el carro tirar molt de confís i que me vegin els meus amics.
També s'enllestien els altres 12 carretons que anirien a la desfilada amb més infants vestits de pagesos. Escoltam un dels participants, Salvador Mates.
5 ninets que no han anat cap vegada amb un carro i volien provar enguany.
Mos pujam i repartim caramelos i cantant també.
A les 9 començaren a pujar la Beateta i els Angelets al carro triomfal i mitja hora més tard a la plaça de l'Església s'encenien les llums i començava el recorregut vigilat per un grup de joves. Les bandes de música de Montuïri i Valldemossa i els xeremiers de Sagarriga acompanyaren la desfilada i al damunt d'un dels carros la Beateta de l'any passat.
Ara estem fent la festa de lo Beato, que ja l'any passat lo vàrem fer, jo vaig ser lo Beato.
Valldemossa torna a complir un any més amb una tradició que es manté des de fa 130 anys.
12 punts més, l'Ajuntament de Manacor cedirà un solar municipal a Projecte Home Balears per construir una nova seu de tractament d'addiccions. El ple extraordinari d'avui aprovarà inicialment la cessió gratuïta d'una parcel·la de prop de 2.900 metres quadrats per consolidar un equipament assistencial de referència per Manacor i el conjunt de la comarca. I d'altra banda, el govern ha finalitzat les excavacions arqueològiques per localitzar la fossa del camí del Comellà Fondo al municipi de Son Cervera, una actuació marcada al 5è pla de fosses de les Balears. La intervenció duta a terme durant el mes de juliol ha permès descartar la presència d'una fossa comuna a la zona prospectada. D'aquesta manera, amb aquests dos apunts, arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Ivetres Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
El tècnic del Reial Mallorca demana paciència amb els fitxatges i confia a arribar en les millors condicions a l'inici de la Lliga.
L'entrenador Luis García Fernández ha tret el micròfon divendres i ha deixat clar quin és el full de ruta de l'equip en aquesta estada de pretemporada i també del que espera del mercat de fitxatges. El nou míster del Mallorca arriba motivat al nou projecte mallorquinista.
Muy ilusionante todo, muy muy contento, con gente a mi alrededor muy preparada, con muchas ganas, con mucha ilusión de construir un proyecto nuevo, de construir un equipo de verdad que pueda competir por cosas bonitas. Y la verdad que sí, ha cambiado mucho, creo que son muchos años, el tiempo pasa muy muy rápido y el Mallorca ha crecido muchísimo, ¿no? Está claro que tenemos una responsabilidad muy grande, sabemos lo que tenemos entre manos, pero sobre todo lo más importante para mí es ilusionar a nuestra gente y que seamos capaces de hacer cosas, las cosas bien.
Entre les diferents qüestions que li han demanat a l'entrenador del Mallorca, ha parlat sobre la situació del jugador Jan Virgili.
Bueno, Jan tiene contrato con el Mallorca. Yo lo veo feliz, lo veo ilusionado, lo veo exigido, porque le vamos a exigir mucho, porque creo que tiene muchísimo, muchísimo fútbol en sus botas, tiene muchísimo crecimiento en todas las fases del juego.
Luis García valora l'equip en general i no el vol centrar únicamente en jugadors particulars.
Para mí el nombre que tiene que ilusionar al mallorquinismo es el equipo. Ese es el nombre que en realidad buscamos y que queremos. Nosotros tenemos que sentir y como uno solo tenemos que ser conscientes que los nombres no nos van a dar las victorias, sino el colectivo, el grupo, los 24, 25 jugadores, los que estén. Eso es lo que nos va a dar las victorias y conseguir los objetivos. Lo demás no sirve de nada traer aquí a un superjugador y que vaya a su bola, que haga las cosas por su cuenta, porque eso nos va a llevar por mal camino.
De les posicions que el club estaria interessat en reforçar, un pivot i un davanter centre. Precisament pel que fa en aquests reforços, el tècnic no descarta això, que vengui més jugadors.
Bueno, es que nosotros tenemos que estar abiertos a poder mejorar en cualquier posición. La exigencia es máxima, va a ser máxima durante todo el año, va a ser en cada día y lo estáis notando el poquito rato que entráis, lo veis que la exigencia es muy, muy grande y no vamos a levantar el pie, vamos a seguir apretando al máximo. La verdad que la sintonía con dirección deportiva y con la propiedad es excepcional, no podemos estar más felices y más contentos.
Avui és el penúltim dia de l'equip a Marbella, demà partit contra l'Al-Ittihad de Pedra Rakovic per a saber la darrera hora del Mallorca i de com està la situació del migcampista Samu Costa, ens informa el nostre company desplaçat José Peña.
Menys de 24 hores falten perquè el Real Mallorca posi el punt i final al seu estàs de pretemporada a Àustria. Avui de matí l'equip ha realitzat el seu darrer entrenament a les instal·lacions del Marbella Football Center i és que Luis García Fernández ha donat l'hora baixa de descans a la plantilla per demà a les 10. Està al 100% davant l'Al-Ittihad, ja ho sabeu, serà el darrer partit que l'equip realitzi aquí a terres andaluses. Per cert, dos apunts ràpids de mercat. Quant als mundialistes mallorquinistes de Samu Costa, la direcció esportiva ens ha confirmat que l'acord entre el Mallorca i l'Al-Nasser per al traspàs del portuguès és total i que ara només falta que la documentació arribi a bon port perquè es desbloquegi l'operació. I en quant al colombià, de moment, ni el Mallorca ni el futbolista han rebut cap oferta que els cridi suficientment l'atenció per deixar sortir Mojica en aquest mercat d'estiu. Per tant, si no hi ha cap de nou, el colombià es reincorporarà la setmana que ve als entrenaments de la resta de l'equip.
Gràcies, José Peña. I avui de matí el filial del Mallorca ha jugat el tercer partit amistor de la pretemporada. A Son Bibiloni, els de Pell Llull Martí, s'han imposat per 1-0 al Sant Andreu de Primera Federació gràcies a la diana de Salí al minut 69, al transformar un penal. En el conjunt català està titular el davanter Jaume Tobà, han passat tant al Mallorca B com a l'Atlètic Balears.
A la Primera Federació, l'AUD d'Eivissa es prepara per una temporada exigent.
I avui hem volgut parlar d'aquest nou projecte esportiu amb l'entrenador Raúl Llona. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Qüestionat el tècnic de l'Eivissa sobre si està content per treballar amb només 16 jugadors de la primera plantilla en aquest punt de pretemporada, ha dit això.
Sí y no. Quiero decir, sí que lo entiendo porque lo estamos viviendo en el día a día y es verdad que estamos trabajando de la mano, por lo tanto no puedo poner ningún tipo de excusa y no porque, bueno, pues no es la situación ideal, pero es verdad que es algo también que somos culpables nosotros, ¿no? En este caso tanto Michel como yo. ¿Por qué? Pues porque hemos decidido apostar por un perfil de jugador que el mercado pues va haciendo que se vaya haciendo, como digo, a fuego lento, ¿no?
Raúl Llona diu que les primeres setmanes de pretemporada són bàsiques.
Para mí realmente es muy importante. Es muy importante porque es empezar de cero con todos los mecanismos y con todo lo que estamos poniendo en marcha, tanto en el club, con determinadas situaciones que queremos, bueno, instaurar porque entendemos que es la forma de poder trabajar bien en el día a día, como en la plantilla. El poder utilizar estos primeros días y que la gente empiece a trabajarlos y a mecanizarlos, insisto que es para nosotros muy, muy importante.
El tècnic blau-cel, nascut a Logroño, ha reconegut que a banda d'Eslava busquen dos davanters més.
Sí, vale, buscamos dos. En principio, la configuración de plantillas con dos delanteros más. Es verdad que Javi tiene un perfil ya definido, pero bueno, puede venir algún jugador que sea diferente, obviamente, pero también algún jugador que, como digo yo, que compartan un poco perfiles, ¿no?
En bàsquet, Toni, ja coneixem el calendari dels tres equips balears de la primera FEB.
La Lliga regular començarà el 25 de setembre i ho farà amb el derbi mallorquí Palmer-Figuí. D'altra banda, l'Estia Menorca iniciarà la temporada al domicili del Cantàbria. Els altres derbis, 16 d'octubre, Estia-Figuí, 27 de desembre, Estia-Palmer, i ja la segona volta de la competició, el 19 de març, Figuí-Palma-Palmer, el 16 d'abril, Palmer-Estia Menorca, i a la darrera jornada de la Lliga regular, el darrer derbi, el 7 de maig, el Figuí-Estia Menorca, mentre que el Palmer finalitzarà a la pista del Zamora.
I la jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrent, ja prepara una nova temporada amb el conjunt mallorquí i també amb la mirada posada al Mundial amb la selecció espanyola.
La Vinicelamera afrontarà aquesta temporada amb molta il·lusió el seu compromís amb el conjunt mallorquí, recent ascendit a la màxima categoria del bàsquet espanyol. L'Azul Marino està formant un equip competitiu per intentar fer una bona temporada. Alba Torrents, al micròfon d'IV3 Ràdio, s'ha mostrat així d'ambiciosa.
Com jo, el projecte de Fumarino, la manera de fer, no, també, i per totes les persones que ho formen, i ara amb aquest accents, no, de tenir l'oportunitat de poder jugar primera, per jo ho dic que no, és un somni fer realitat, no? No crec, bueno, no sé ni si ho havia somiat, no?
I com serà aquest equip de l'Azul Marino?
Una paraula també és molt il·lusionant, no? Jo crec que per part de, del club, per part de, del Gavi, del, d'en Jordi, s'ha fet una gran feina, no?, en aquesta preparació, i és una plantilla amb talent, una plantilla compensada i sobretot amb molta il·lusió de totes les parts, no? I crec que també una cosa molt important és les ganes de fer feines, les ganes de preparar-nos per competir a màxima categoria.
Alba Torrent també pensa en la selecció espanyola i aquest gran repte del Mundial.
A fer tota la feina i a fer tot el possible, no?, per estar en les millors condicions per afrontar primer aquest repte que sempre és molt il·lusionant, no?, en la selecció, en guany i en aquest Mundial.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha passat les proves mèdiques.
Ben prest, la plantilla que entrena Antonio Vadillo està passant la revisió mèdica abans de començar demà els entrenaments. El judó Carlos Gómez, que ha estat cedit la temporada passada al Còrdoba, diu que ha estat una bona experiència i ara arriba bé per començar la pretemporada amb el Palma Futsal.
Creo que me ha servido para crecer y madurar en el fútbol y coger experiencia, que al final en la categoría es lo que importa. Vengo con muchas ganas de empezar la pretemporada y bueno, ahí he visto a los compañeros y la verdad que todo muy bien.
Aquí als esports falten 5 minuts per ser les 3 del capvespre. Fem una petita aturada i tornem amb cultura.
Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Els festivals de cinema serveixen per presentar grans títols, però sobretot per donar a conèixer el talent que comença. Avui, l'Atlàntida Film Fest n'és un bon exemple. Avui i també demà acollirà la projecció dels Curts Balears, sovint la primera passa per entrar a la indústria, tot i que també Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Avui volem destacar l'estrena d'una òpera prima, Mala Bèstia.
Sí, que es podrà veure a les 7 es Baluart. Mala Bèstia és un conte, una fantasia al voltant de l'amor, de la necessitat de ser estimats, un conte que frega el terror, que juga amb la fantasia, però que és més real del que ens pot semblar. De fet, la directora, Bàrbara Ferrer, ha estat la primera sorpresa en veure cap a on anava evolucionant aquesta història.
Jo pensava que no tenia res a veure amb la pel·lícula, no? Que estava fent com una pel·lícula allunyada de mi. Vaig acabar la pel·li i em vaig donar compte de que parlava molt també de les meves pors i que connectava molt precisament amb aquest desig de ser escollida, no? I crec que també planteja molt també com aquesta idea de l'amor, no? De l'amor incondicional, planteja els vincles i també planteja una mica des de vegades des d'on estimem, no? Des d'una necessitat o des d'un amor pur i real.
Ferrer ha trobat en la pràcticament debutant, la valenciana Maria Schwinding, el rostre idoni per la seva protagonista, una adolescent, a voltes dona, a voltes nina, que tan aviat fa por com fa estimera i que també ha tocat de ben a prop a l'actriu.
Ella no ha fet aquesta pel·lícula per als altres i jo tampoc, és com que l'hem fet una mica per nosaltres, per tot el que teníem dins. I ara que hi ha gent que puga connectar, que hi ha gent que li genera curiositat, pues és un extra perquè també és una mica el que fa el cine, no? Connectar-nos a tots, i qui no connecte, no connecta, i no passa res. Però, bueno, m'agrada poder parlar d'aquesta pel·lícula molt.
Iria del Río i Roger Casamajor completant el repartiment de Mala Bèstia, el debut d'aquesta realitzadora de llarga trajectòria en el món publicitari i de videoclips, amb feines per a Rosalia, Amaya i Batgiel. Qui també va debutar, però fa ja 20 anys, va ser Rafael Cortés amb el seu Yo, que ahir estrenà versió remasteritzada i que lluita per posar en marxa la segona part de la història de Hans, Raimon, i que denuncia Cortés no ho té gens fàcil. Fa 15 anys que hi fa feina i no troba el suport que hi ha en altres comunitats per tirar-ho endavant.
per mi Raimund és Mallorca. Si Mallorca no m'ajuda en el final en el seu conjunt, no estic parlant dels governs, estic parlant de tot, és difícil aquí, i la tinc que fer una altra banda, ploraré molt, ho passaré molt malament. Jo la vull fer a Mallorca, jo la faré a Mallorca, i si algú m'atura, pues ja sabrem qui és quan siguis moment.
Lamenta el realitzador la manca de visió, d'estima pròpia, que és no adonar-se que invertir en pel·lícules, a banda de generar riquesa, situa també l'essència de Mallorca al món. Tirarà endavant el projecte, que espera que sigui el primer d'una trilogia, amb Alex Van Der Wool, el protagonista i també guionista de Jo. Tots dos participaran a nit en la presentació de la versió remasteritzada de la pel·lícula, una experiència que deixa un bon regust de boca.
Em va agradar molt veure quina pel·lícula vam fer fa 20 anys, que va ser una pel·lícula que la vam cuinar amb molt temps per un problema de que no ens arribaven els diners, no l'aixecàvem la pel·lícula, però vam estar 7 anys gairebé, i es nota, és una pel·lícula molt pensada, molt discutida, molt estructurada i alhora amb un component de primera pel·lícula que es permet ser capritxosament personal.
Per cert, que avui a Losa, Barry B i Teo Lucadamo són els encarregats de la part musical de l'Atlàntida el dia que passa al seu equador.